Acabem de sentir els senyals horaris a 11:15 del matí. Bon dia, és dimarts i tenim moltes ganes, com sempre, de sentir-nos molt i molt bé. No desconnecteu de la llista perquè des d'ara mateix destinarem uns minuts a la ràdio per parlar sobre el tema lladres d'energia emocional. Lladres d'energia emocional. I qui millor per parlar-ho? Doncs ja la coneixeu. És la coach i la màster en programació neurolingüística, Joana Coll. Joana, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Atenció amb el títol perquè, com a mínim, és curiós. Desperta una certa curiositat, eh? Diu lladres d'energia emocional.
Sí, sí.
Què és exactament això? Tot i que podem intuir alguna coseta, Joana, però...
Sí, són tant persones com situacions com aspectes que ens poden treure aquesta energia positiva, aquest benestar que tots volem tenir.
I això no es pot ser de vegades... És a dir, no ho podem de vegades portar en un terreny una mica més delicat? És a dir, estem parlant de situacions molt més de violència, o no té res a veure això?
Sí, hi ha una altra denominació, són depredadors emocionals, que normalment aquest nom ara està de moda i va en relació a persones que ja tenen patologies o que realment tenen disfuncions molt greus que les poden fer arribar a comportaments totalment greus, no? Com maltracte, com manipulació, com extorsió. Però en aquest cas parlem d'aquesta energia vital que tots tenim i que hem de cuidar, no?
Per tant, estem parlant d'un grau molt menor.
Sí, estem parlant d'un aspecte més d'una gestió interna, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Doncs, per on comencem aquesta gestió interna? Has dit o has avançat que són persones, que poden ser espais?
Sí, és a dir... fixa't. I començaré per espais. Entres en un puesto que està molt carregat i fins i tot de coses materials, i notes que t'apesa, no? O que està molt brut, o que fins i tot molt desordenat, i dius, ostres, és que no estic còmode, no? Doncs això seria un lladre d'energia, no? Perquè, clar, no estàs en el teu estat òptim. Per això recomano molt cuidar molt de l'espai, sobretot tant laboral com el vital, el que tenim a casa, no? Cuidem, sempre dic envoltat de coses maques, no vull dir cares, vull dir maques, que siguin agradables a la vista. A vegades és una espelma, a vegades és ficar música de fons, tornar a pintar, un color suau. Aquestes coses semblen que no, però són molt importants a l'hora de gestionar la nostra energia vital.
Joana, quan ens trobem en un despatx o una habitació, el que sigui, que està molt desendreçada i dius, ai, mare de Déu, com està aquesta habitació? I et diuen, no, jo és que dins d'aquest desordre ja m'hi trobo.
Sí, bueno, i aquesta és una frase que s'escolta moltíssim. Jo moltes vegades penso que el desordre no ajuda en res, no? I fins i tot que aquesta persona potser... I a part ho he comprovat moltes vegades, no? No generalitzo, eh? Però sí que he vist que persones que diuen aquesta frase solen ser persones que els hi manca temps, que van molt atabalades, que fan mil coses a la vegada.
Per tant, estem parlant d'un tema de planificació, eh? També.
Sí, perquè tenir ordre és sumament important a l'hora de fer la feina. Una taula ordenada on tens tot ben classificat acompanya a fer una feina més efectiva.
Llavors tu no compres això de que... No, dins d'aquest desordre jo ja...
No, jo no ho compro.
No ho compro.
Reconec que pot ser una excusa o un autoengany meravellós, no?, que tots hem fet alguna vegada, però jo reconec que un espai net, ordenat, convida a fer una feina millor.
Per què? Per què ens condiciona tant l'espai? És un exemple, eh? Si anem a un restaurant, per exemple, on la gent parla fluix,
sí,
nosaltres parlarem fluix.
Sí, és veritat. Fixa't com l'entorn,
no?,
té tant de pes, no?, en les nostres vides. I a part hi ha aquesta sensació d'aquesta energia, no?, que es mou en els ambients. Aquí, clar, te n'adones que moltes vegades no és només el que tu aportes amb l'interlocutor amb qui estàs, sinó que hi ha una altra energia que és la que t'envolta, no? Per això, i ara que dius lo del restaurant, a tothom li ha passat que hi ha puestos on es menja molt i molt bé, però potser el puesto està molt, molt brut o molt vell, i sempre dius, ostres, quina pena, no? Podríem fer alguna cosa, no? Podries... Sempre ens fixem, no? I d'alguna manera ens condiciona. Jo crec que és important. Ara, és com tot, en una mesura equilibrada, no? Si estàs en un restaurant on la qualitat, el producte és bo, potser no valores tant l'entorn, no?
Home, si ho pots ser les dues coses, millor encara,
però
no?
Sempre busquem aquests espais més macos a la vista, eh? D'alguna manera, inconscientment.
Per exemple, tu com decoraries un espai ideal? O això és una cosa molt subjectiva, això?
Doncs sempre, com dic jo, amb colors molt suaus que convidin a un estat òptim, un estat tranquil, com, bueno, hi ha colors, aquests pastissos, no?, que t'acompanyen a estar més, bueno, més tranquil en el sentit de que no són gaire estridents. Després, bueno, jo sóc gaire minimalista, llavors crec que és bo que els espais no estiguin carregats, no?, de mobles, que fins i tot aquests mobles també treuen energia. I bueno, i l'ordre, la neteja, sempre en la mesura, no? Però crec que és important un bon olor, bueno, una bona llum. Moltes vegades entren en puestos que són molt foscos i no conviden a la conversa, no conviden a compartir. Doncs la il·luminació, un punt clau.
Molt bé. Doncs alguna cosa més que vulguis destacar de l'espai?
No.
Jo crec que ja està bastant explicat, no?
Sí, jo crec que s'ha entès. Un altre punt, crec que pode, i també lligat a l'espai, és la televisió o les xarxes. Vull dir, aquests són lladres molt potents d'energia.
Per què?
Si calculem quantes vegades mirem el mòbil al dia, fliparíem tots.
Ara el senyor iPhone?
Sí.
El senyor iPhone diu que t'elabora un informe de forma setmanal, sí, dient, aquesta setmana has consumit, ara m'ho invento, dues hores i mitja més de mòbil, no? Sí. Has estat dues hores més i mitja penjat d'aquest aparell, no?
T'ho imagina't, quan mires aquest temps que has enfocat en mirar el mòbil, les xarxes, cuidado, no dic treballar, molta gent treballa amb el mòbil. Llavors dius, bueno, tot el que podria haver fet en aquestes 4-5 hores, no? Potser fins i tot relaxar-me, fer alguna activitat tipus hobby. Llavors no som conscients moltes vegades de lo que ens roba, no? De lo que ens agafa, no? El mòbil. I també això va per la televisió des d'un altre aspecte. Moltes vegades estem sopant, per exemple, i estem veient les notícies, imatges moltes vegades dures, imatges agressives, d'alguna manera t'atrapen, te condicionen, perquè, clar, estàs connectada amb la informació. Llavors, aquí també he observat que moltes vegades tenir un ambient més silenciós, per exemple, en moments claus, com pot ser l'hora del sopar amb la família, el dematí, també acompanya a un benestar i acompanya a un estat energètic molt, molt òptim.
A propòsit de la televisió, això ho podríem perfectament lligar amb el tema de la setmana passada, amb les persones altament sensibles, que segons quines notícies, clar, aquesta emoció els pot atrapar més encara.
Sí.
I clar, en funció de la gestió que tinguis, no?, de com ho facis, de com, doncs, justament... Sí. Això et pot perjudicar més o menys,
sí,
major o en menor mesura.
Totalment d'acord, i a part és que fins i tot el soroll, a vegades tenim la televisió molt alta, perquè clar, també tenim, potser estem veient el mòbil justament, escoltant alguna cosa, no som conscients de la toxicitat a vegades que hi ha en l'ambient, no? Però això de la televisió és un punt que veig moltíssim, persones que realment a vegades diuen, Joana, ostres, és que noto que no estic tan òptima, no?, en el sentit d'energètica, dic, quantes hores dediques a la televisió, i potser es passen des de la mitja tarda fins a l'hora d'anar a dormir veient sèries o veient la tele, no? Que no dic que no es pugui fer, que també és bé desconnectar, però potser calcular una miqueta millor el temps que dediquem a aquestes, bueno, a tot el que són aquests tipus de lladres, no?, d'energia.
Persones. Obrim el capítol i carpeta persones.
Sí, i les persones, aquest terme que s'utilitza molt avui en dia, de persones tòxiques, no? Persones que d'alguna manera, bueno, tenen un rol victimista, són molt crítiques, jutgen bastant, aquestes persones solen treure't energia. Per això crec que és importantíssim tenir en compte que hem de mesurar molt el temps que dediquem a aquest tipus de persones. A vegades estan a les nostres vides, però ficar un punt de distància és molt bo, igual que aprendre a dir que no, perquè una cosa que veig és que molta gent diu que sí a tot i després està totalment atabalada en activitats, en compromisos, i després no se'n surt d'aquí, no? I llavors me n'adono que a vegades van molt cansades, molt nervioses. I potser també aprendre a dir que no és clau, eh? De dir, bueno, primer dic que no, després escolleixo a què dic que sí.
Pregunta del milió de dòlars, Joana.
Sí.
persones tòxiques, dius que s'ha de marcar una certa distància, però què passa? Què passa quan aquesta persona tòxica està en un entorn molt pròxim? Per exemple, família o a la feina?
Bueno, d'una forma ecològica, i quan parlo d'ecologia sempre és sense fer mal i sense ser borde ni tenir que dir potser a vegades la veritat d'aquella manera tan dura, no?, com la diem, sinó simplement pues, marcar una miqueta més el nostre espai. Si potser quedes amb aquesta persona 4 o 5 vegades, pues, potser queda 3, no? Si és propera. Si és una persona que viu a casa teva, doncs potser aquí cal una conversa, potser cal enfocar aquest tema des d'un altre punt de vista, no? Per què m'està creant aquesta sensació i aquest malestar aquesta persona, que està dient aquesta situació? I aquí recomano molt, doncs, potser tenir un punt d'autoobservació, no? Que és com sempre recomano, que està dient de mi també, no? I potser toca plantejar sobre la taula algun punt que no s'ha mirat.
Què més, Joana?
Una altra cosa que crec que és superimportant és el tema de les expectatives. Jo estic veient molt, sobretot a consulta, que sempre tenim aquesta mirada en el futur, no? El que ens crea aquesta sensació, no?, de que hem d'arribar a tot, volem aconseguir coses, i veig que moltes vegades el nostre estat està molt influenciat per això. És molt important entendre que la gestió interna també passa per aquí. Viure el moment present, el famós aquí i ara, és importantíssim. Entendre que hem de tenir objectius, clar que sí, hem de tenir reptes i metes, però les expectatives normalment, jo sempre dic que som germanes de la impotència o de la frustració, perquè normalment no aconseguim les coses com les imaginem, no?
O
com les visualitzem. Llavors, aquí me n'adono que molta gent acaba entrant en estats més apagats o més cansats, justament perquè sempre tenen aquesta mirada cara al futur. Els costa molt estar en el moment present. Aquí recomano molt mindfulness, per exemple, no? Algun exercici de meditació, de parar, de respiració, agafar l'hàbit d'estar més en el moment present, no?
I d'aquesta forma, nosaltres, si trepitgem el present, tenim aspiracions després a construir un bon futur?
Totalment, perquè tot el que passa per la gestió interna ens fa estar millor, i si estem millor, prenem millors decisions, tenim millor comunicació i, per tant, també millora les nostres relacions.
Joana, no sé si ens deixem alguna cosa més sobre aquesta qüestió.
Bueno, també un lladre d'energia seria un hàbits que no són saludables. Aquí entraria una alimentació incorrecta, entraria potser no dormir les hores corresponents, espais amb estridents, de sorolls. Uh-huh. Llavors, clar, crec que és molt important fer atenció a tots aquests aspectes que hem parlat, veure quin és el que tenim més potent a les nostres vides, i ara pues, fer algun tipus de canvi, potser una cosa petita que ens porta a estar molt millor.
És el que et volia preguntar. Imagina que estem en un espai que ens resta, no? Que ens, diguem que el que fa és minvar la nostra energia. De quina forma ens podem energetitzar? És a dir, de quina forma podem tornar a carregar piles?
Jo començaria per revisar l'espai, aquest espai on treballes o l'espai de casa teva, i potser fer un petit canvi de mobles, traient totes aquelles coses que no utilitzes, coses velles.
Un Marie Kondo,
Exacte, un Marie Kondo. Podem fer un canvi d'energia. També fer aquesta revisió, no?, de com funcionem i potser de què hem de canviar una miqueta en els nostres comportaments. I després validar quines persones del nostre entorn potser ens treuen massa energia, no?, més energia del que ens agradaria.
Doncs sembla que és una bona recepta, curteta, rasa, però que
sí,
molt efectiva.
Sí, perquè a vegades no tenen que ser grans coses, com dic jo, són petits canvis.
Recordeu que podeu contactar amb la Joana Coll Ortega al telèfon mòbil 671-500-610, 671-500-610, i a Àgora, el despatx situat al carrer de Sant Carles número 4. La primera cita és gratuïta, i a més al gabinet també hi trobareu a banda doncs, la Sonia Campos, que és psicòloga especialista en dol i consultora en què acompanya persones en aspectes que no requereixen un procés llarg terapèutic. I també d'altra banda hi ha l'Ivan Soriano, que aborda temes d'assessorament laboral i professional. Joana, doncs em sembla que ens hem immunitzat una mica, entre cometes, dels lladres d'energia emocional.
I tant. Gràcies.
Gràcies, bona setmana.
Igualment.